A Cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a La Tertúlia d'avui divendres. I avui divendres sóc minoria més que absoluta aquí dalt dels micros i a nivell de realització també. Estic envoltat de gent femenina. No sé per qui començar. Va, ni dreta ni esquerra, ni pel dret. I benvinguda, Clàudia Cornellà.
Moltes gràcies, bon dia.
Un plaer tenir-te aquí. És divendres, ja estem quasi de cap de setmana. Irina Rybalchenko, benvinguda.
Hola, bon dia. Estic molt contenta de saludar-vos aquí, avui.
Jo content de tenir-vos aquí. Tinc la Candela també, que està doncs, a la part tècnica. Doncs soc minoria absoluta avui, per dir-ho així. Em diuen que sí, del vidre. Bueno, ja està bé, o sigui que sempre volem paritat, però també va bé ser minoria de tant en tant, per part meva, dic que... Perquè si no, dius, al final busquem la paritat, però tampoc no té que ser-hi, o sigui, pot haver majoria femenina també en aquestes tertúlies.
Totalment, i al final jo crec que ens complementem, és que moltes vegades jo quan dic que la igualtat és com anem a buscar la paritat, anem a buscar que tinguem els mateixos drets, que tinguem les mateixes coses, no? Però al final, jo sempre ho dic quan dic lo de les empreses, és necessari tot perquè al final ens complementem, fem un equilibri, però és tenir en compte, pues, sí, la dona, així que t'ho agraeixo.
Diria, bueno, avui és l'últim dia per desitjar-se bon any, o sigui, bon any a tots els que ens escolten i a vosaltres dues, que ja que és la primera vegada que estic a l'estudi aquest 2025. Fa uns dies vas escriure unes columnes en el periòdic on deies propòsits per un 2025. Tothom ho fa de fer-se una miqueta una llisteta, no? Dius, mira, 2025 vull fer això, vull fer això, vull fer això, vull fer això. Tu ho recomanes o no?
Jo ho recomano perquè et permet visualitzar cap a on vols anar, et fa també fer una reflexió d'on vens, cap a on vols anar, i sempre ho dic, també no és només apuntar-ho i ja està, sinó és acció, no? És veure allò que vols fer, una mica planificar-ho durant l'any, perquè potser hi ha coses que dius, ara no puc fer-ho, però sí que la millor el juny, és com planificar-t'ho el teu any per dir on vull estar a final d'any, no? I sempre pensem que això també ho podem fer a vegades al setembre, vull dir que jo també ho dic setembre, gener, moltes vegades, però jo sí que ho recomano, igual que si tens la teva empresa, que és el que, com he anat fins ara, com vull créixer, cap a on vull anar, quin tipus de clients, tot això és molt important, i fins i tot a nivell personal, perquè no és només professional, és dir, què és el que jo, com m'estic cuidant o com estic dedicant-me temps a mi, què és el que vull fer, és també important, és com aquelles parts de dir, vull doncs créixer en aquesta part amb temps per mi, i jo sempre ho recomano, sempre.
Del que dius, la part de aconseguiment, per dir, o d'assolir aquests objectius, hi ha un percentatge conegut, diré, en l'àmbit personal. Diu, mira, em poso tot això, perquè moltes vegades es diu a la gent, no, mira, m'apunto al gimnàs al gener i al març ja ningú hi va. Aleshores, diguem, aquest percentatge de conversió d'èxit, per dir-ho així, quin és, aproximadament?
És que jo diria que aquí l'èxit està en si fas la paraula clau, que és el seguiment. O sigui, tots què fem? Vaig a pensar el que vull fer, vaig a planificar, m'organitzo i ja ho tinc. I dic, no, has de fer un seguiment, perquè clar, si jo m'apunto al gimnàs i veig que no hi vaig, dic, aquí hi està algo que està fallant, doncs què puc fer? Doncs, ostres, a la millor he de canviar l'horari, perquè si vull anar al matí i jo sóc més de tarda, doncs al matí em costa molt aixecar-me, no vaig, vaig a fer una, vaig a flexibilitzar-me, vaig a adaptar-me i vaig a modificar això. Llavors jo diria que els casos d'èxit i els percentatges dependrà de cada persona. També dependrà de la teva constància, de la teva perseverància, de com ets a nivell de voler assolir lo important que són aquests objectius per tu, perquè clar, si jo també faig una llista i per mi no són tan importants, no hi posaré tanta energia. Llavors jo diria que això sempre ho dic, és molt individual, i jo quan faig les meves sessions o quan faig alguna formació o quan faig algun coaching d'equip sempre dic, cadascú de vosaltres sou únics i el que fa un i li serveix a un no li serveix a l'altre, és què és el que tu vols i sobretot fer seguiment. Seguiment i seguiment, per poder assolir això dels teus èxits.
Tu, Irina, del que acaba de dir la Clàudia, hi ha algunes coses que sí, t'has plantejat, no entrem al detall ni en privacitat, dic, doncs mira, sí, m'he organitzat d'aquesta manera per al 2025 perquè el 2024 no m'ha funcionat.
Exactament, estic completament d'acord amb la Clàudia perquè jo faig el mateix. I jo estic segura que sense planificació no podem avançar-nos i hem de planificar cada pas nostre, i que és més important també que hem d'analitzar i hem de saber com criticar-nos, perquè si no arribem a un punt que volem, hem de saber per què. I això és el mateix amb la empresa, amb la persona. La empresa tampoc pot funcionar sense un pla un pla de una estratègia i la persona és el mateix, que hem de planificar totes les nostres negocis, estudis, tot el que volem saber.
Del que deies i escrivies, Clàudia, deies l'important de la gestió del temps. Jo fa molts anys enrere vaig explicar a algú, fent-ho molt senzillament, que era una miqueta tres esferes, no? O sigui que hi havia una esfera a la vida professional, una esfera a la vida personal i una esfera a la vida de família, per dir-ho així, i tenia que haver-hi un equilibri entre aquests 33% el millor possible, perquè si no la balança es desequilibrava. És una miqueta així la realitat o per l'evolució de la societat, feina, digitalització i altres coses, s'està desvirtuant aquest equilibri d'aquestes tres esferes?
Jo diria que s'està desvirtuant perquè moltes vegades on treballem ens passem la major part del dia. Llavors, clar, equilibrar-ho en el mateix percentatge a la vida personal moltes vegades és difícil, no? Però sí que diria que és la qualitat d'aquest percentatge, és estar present. Perquè si jo dic, jo estic amb tu, no? Però ets un amic, venim, va, anem a dinar, però jo estic pensant en una altra cosa, ja no estic en aquell temps. O sigui, és que ja no estic ni en l'1%. Llavors diria que és la presència de dir, aprofito aquell moment, i jo el que sempre dic també per planificar aquest temps, que a vegades em diuen, no, jo és que tinc la meva agenda de treball, la meva agenda personal i després l'altre, i dic, no, és que ho has de posar a la teva agenda personal, perquè si jo no poso la meva agenda professional i personal junta, com vaig a dir aquest moment, igual que si jo reservo una hora per tu, si no la reservo per mi, jo aquella hora la dono per tu perquè no la veig que la tinc jo, llavors és com trobar aquest equilibri de dir, potser en el dia el percentatge més gran serà a la feina perquè és el dia a dia, però sempre trobo com un moment que és el que és per mi o per donar-lo a la meva parella, a la meva família, als meus amics. A la millor no pots veure els amics sempre, però a la millor durant la setmana jo sempre dic, tinc com uns colors, no?, a la meva agenda, i és el que estic treballant, la meva part, per exemple, de fer esport, la meva part si he vist amics o si he vist família, i em permet veure amb un cop d'ull si estic equilibrant la meva vida o no.
De lo que diu la Clàudia, Irina, em fa pensar una miqueta a un sistema una miqueta japonès que, doncs, cada X hores tens que desconnectar de l'àmbit laboral, no?, per dir-ho així. Però això potser és una cosa que Andorra, a nivell d'educació tant professional com personal, encara no ha fet petjada. O sigui, no dic que s'ha arrelat, perquè ja potser és molt agosarat dir-ho, però encara costa, diguem, només tenir l'impremta d'aquesta visió.
Sí, jo, per exemple, quan arribo cap a casa després de dia de feina, intento apagar el meu mòbil, però de vegades apago i torno a aixecar perquè necessito saber què ha passat al final. I també voldria dir que és molt important tenir aquest equilibri entre la família, la nostra personalitat i la nostra feina, perquè la família és la nostra base. Nosaltres hem de sentir-nos feliços amb la família. La nostra feina són nostres ambicions i la nostra vida personal és la nostra personalitat. I tots aquests tres coses són importants igualment.
Del que dius, has dit, apago el mòbil, però el torno a encendre. Una miqueta és que la curiositat no ha matat el gat, però sí, és la que activa el gat, no? Però això deia la Clàudia en el seu article, és saber també important saber dir no. I a vegades a tots ens costa potser dir no. Però sí, hi ha un moment que dius, mira, fins aquí puc arribar, no és perquè no em caiguis bé, no vulguis el que fos, però aquí no puc, ja es farà segons la prioritat en un altre moment, no? És potser aquest llindar que molta gent li costa assumir o marcar.
Sí, és una mica allò que dèiem abans, no?, quan abans de fora de micros que dèiem important o urgent. Moltes vegades pensem que tot és urgent i realment és urgent, perquè hi ha coses que a la millor, no?, jo, per exemple, pues, treballo per mi i puc rebre un missatge i dir, ai, pues, he de contestar, i dius, a veure, realment és necessari ara, ho fas demà al matí, a les 9 del matí o a les 8 del matí, no passa res, no? Si és algo molt important, a la millor dius, sí que ho he de fer ara perquè això té una repercussió. O sigui, és com saber també modular una mica què és allò, no? O a vegades allò de com que no ens agrada que ens facin esperar, diem, nosaltres hem de contestar sempre de pressa. I llavors dius, tampoc no cal tant de pressa. O sigui, agafa't els teus temps i el que deia, si tu ara dius, és temps per mi, a la millor miro per si hi ha una cosa important o molt urgent, però ho deixo allà. Per què? Perquè aquell moment és per mi i estic present. I si fas aquesta pausa, perquè jo també ho he de fer, jo també dic tanques, dius, és que no pots moltes vegades, perquè si tu tens la teva pròpia empresa, no pots tancar així, no? És per saber el què. I llavors dius, però aprofita el teu present. Jo diria que és aprofitar aquell moment i poder fer com si obres la llum i la tanques, no? És dir, obro un moment i torno a tancar i torno a estar amb mi, no? Jo crec que aquesta és la clau. Almenys per mi, eh?
Sí, jo estic d'acord, perquè la nostra salut mental és molt important i si nosaltres sempre continuem a treballar, podem perdre aquesta salut. I en aquest sentit hem de saber com cuidar-nos i tenir el nostre espai i saber com relaxar-nos. Jo, per exemple, cada dia faig ioga, 20 minuts, però aquest period de temps és només per mi. Una música i els meus pensaments, respiració i ioga m'ajuda molt a tenir molt bona sensació durant tot el dia.
Del que estava dient, estava una cosa amb el cap i se m'ha anat i em tornava. Sí, ja està. Fa uns dies es parlava de... El que parlaves de salut mental, Irina, hi ha potser més casos de baixa laboral per tema de salut mental del que ens estem pensant, potser per no saber gestionar el temps, estrès, autoestressar-se també inútilment, o sigui, tot un cúmul de factors que potser és, no diré, la bomba de rellotgeria que està dormint a dintre i que rosega com el rovell fins que la peça, diguem, acaba oxidant-se i cau, no?
Totalment, és que jo crec que també no és només el cuidant-nos, sinó que és el que està passant a fora, no? És, ostres, cada vegada tot és, l'habitatge és més difícil, és tot més car, què faré amb la inseguretat de dir, ostres, jo no sé, veig que tot va canviant molt ràpid, no sé si la meva feina avui doncs, es mantindrà durant els propers anys, aquesta seguretat no la tinc, com torno pues, a reciclar-me potser, què faig, que tot va molt de pressa, perquè és el que dèiem abans, ara amb tot el tema digital, és que el que fa 5 minuts era actualitat és que els 10 potser ja ha canviat, i amb totes les eines que tenim aprens una cosa i als 2 mesos igual ja ha sortit algo nou, llavors amb regles, amb tot el que és temes de legislació, és que tot canvia. Llavors, va tot tan ràpid que moltes vegades, amb totes les obligacions que tens durant el dia i si et costa poder gestionar el temps, doncs això acaba agobiant. I jo dic tant a la gent gran com a la gent de... És que des de totes les franges, perquè cadascú té una perspectiva diferent d'això, no? Jo crec que aquí és molta pressió. Llavors, per això també és important de com comuniquem i de com gestionem tot això. Per això dic que la gestió del temps, la gestió de tu mateix, la teva gestió emocional és superimportant.
Sí, tu, Irina, que ets la directora del periòdic, clar, el tema de digitalització, que ha passat a un format digital, clar, l'actualitat és encara més sobtada e immediata, perquè dius, ja que estàs en un format digital, és quasi una alimentació quasi constant, de, no diré de l'animal, però del mitjà, a vegades, que tens aquesta sensació de dir, ostres, estic rebent, i anem alimentant. Ara, també hi ha un filtre que es té que tenir.
I sempre hem de tenir en compte que hi ha una competència brutal, perquè sí que nosaltres tenim un format digital, però altres mitjans també, i nosaltres hem de ser primers, millors, més ràpids i més exclusius. I això és la fórmula de l'èxit. I per fer tot això necessitem treballar 24 hores per dia i 7 dies per setmana. I aquí jo veig un problema que els nostres redactors treballen molt, descansen poc i... És per això és molt important saber com relaxar-se, com he dit abans, perquè si no, nosaltres estarem molt cansats tots.
Del que dius, sé que hi ha països veïns, com a França o Espanya, hi ha un organisme que calcula l'audiència de mitjans de comunicació, ràdio i televisió, radiofònics. Això és una eina que potser ens falta aquí a Andorra per saber l'impacte que pot tenir doncs, premsa doncs, que sigui radiofònica, que sigui televisiva, que sigui diguem digital o publicada. No tenim dades, aleshores una miqueta per saber en quin nivell estem no és senzill per vosaltres i per nosaltres. O sigui, avui dia jo sóc incapaç de dir, doncs mira, tenim 3.000, 4.000, 5.000, 8.000 oients que ens estan escoltant en aquest moment a la tertúlia, si no tenim aquesta eina. Seria necessària?
És que si parlem de dades, hi ha eines que poden ajudar-nos a calcular. Per exemple, la pàgina web, nosaltres podem mirar i controlar quantes persones ens llegeixen, de quins països... I Google Analytica és un programa que permet fer aquestes, tenir aquesta informació. I de vegades és que jo veig que és molt, molt bona oportunitat de saber exactament per qui tu fas el teu contingut, qui et llegeix i com pots millorar. Perquè si, per exemple, tu escrius un article i veus que hi ha dues persones que han llegit, la pròxima vegada pots canviar el teu angle i escriure d'una altra manera. És que aquestes dades ens ajuden molt.
Sí, això diguem per la part digital, ho dius a través de la part analítica de Google, clar, per la part, diguem, televisió i ràdio, per exemple, aquí no tenim res, o sigui que...
En aquest sentit, sí, com podem saber quanta gent ens escolta, per exemple, o mira les notícies?
Bueno, potser serà una feina a tenir a nivell de govern.
La part estadística, sí, aquesta és la part que sempre costa més i sí que estaria bé tindre aquestes dades, perquè també ho saps, però al final quan no tens aquestes dades, el que li diu la Irina, no? Que al final el que fas és agafar i dir què puc fer jo per saber el que jo estic fent, com puc arribar a més gent, quins són el meu públic, i al final és aquest públic, perquè a la millor no agafaràs a tothom, però és aquest, com puc fer créixer aquest i com puc donar-los aquest servei, no? Jo sempre ho penso, jo quan passo els articles intento passar-los el més aviat possible perquè penso, quin estrès tenir que fer cada dia al diari, com ho fas? Com, dic, és que té que ser, vull dir, has d'estar superorganitzat i està també tindre aquesta gestió per dir, no panico, no?
Del que dius, clar, tenir aquesta difusió digital té la cara oculta de la moneda, ciberatacs, segons la pàgina que tens, els accessos, hi havia doncs, la festa del comerç i doncs, la Càmera de Comerç deia doncs, aquesta vulnerabilitat que tenim als ciberatacs i potser és una part que ens tenim que protegir cada dia més i no forçament totes les empreses en tenim la consciència fins que ha passat el cas d'Endornet, hi ha hagut un altre cas fa pocs dies. Clar, és una cosa també a tenir en compte. Volem ser més presents, però, cuidado, aquesta exposició pot tenir una conseqüència oculta.
Totalment, però aquí jo crec que és el mateix que dius. Si jo tinc... És com una educació nova, no? Perquè aquí jo sempre dic, quan estan empreses que estan creant-se o que fa poc que s'han creat o que estan... Jo sempre dic, la part... Sempre pensem en la part fiscal, en la part comptable, dic... Protecció de dades? No, però dic, no, és que és important. Jo sé que és una feinada i la millor no ho pots fer de cop, però és... Com fer ja per tindre algú que pugui ajudar en un cas, amb temes informàtics, com estàs cobert, és que és tot, fins i tot a vegades et diuen, t'emportes l'agenda, no me l'emporto, perquè i si la perdo? És que són coses que ja no és només digitalment, és que és tot. Tu imagina't que portes un pendrive, portes allà informació i el perds, és que allà dintre també hi ha la informació. Llavors jo crec que és prendre consciència de la vulnerabilitat i quina conseqüència té tot això. I clar, digitalment, clar, cada vegada... està tot a dins i t'has de protegir, perquè igual que dius, porto un paper que no me l'oblidi o porto el meu ordinador, si perdo l'ordinador està tot allà, ja no és només digitalment. O sigui, jo diria que és un pas més, però de tota aquesta xarxa de protecció que jo crec que moltes vegades no en som conscients de l'impacte que pot tenir això.
Clar, i sobretot segons quina feina es fa, el volum de dades que pots tenir sensibles és abismal. O sigui, donaves l'exemple de l'ordinador, però qui no ha perdut un telèfon, per dir-ho així, amb un telèfon avui dia que pots pagar amb el telèfon, pots fer moltes coses amb el telèfon i tens molts accessos amb el telèfon, també tens un microordinador, per dir-ho així, de fa 20 anys enrere, a la butxaca que t'aguanta dintre la mà.
És que és molt curiós que l'any passat em recordo que vaig tenir una entrevista amb director de l'Agència de Ciberseguretat Andorra i em va dir... Això, segur, que d'aquí potser 5 anys la professió de la persona que gestiona el tema de ciberseguretat estarà més popular a tot el món.
Totalment.
I jo crec que això passarà molt més ràpidament. No cal esperar 3 anys. Ja la gent que controla el tema de ciberseguretat, aquesta gent és de molt valor. I cada empresa necessita protegir les seves dades, cada persona també, perquè nosaltres tots treballem amb ordinadors i en aquest sentit el nostre futur és així.
Del que dius, aquesta perspicàcia i pertinència de lo que et van dir a nivell de l'Agència de Protecció de Dades pot ser un viver d'una carrera d'estudiants i de formació aquí al país, perquè bé, l'altre dia hi havia una xarxa d'escoles i d'emprenedoria que explicava el ministre Ladislau Baró, doncs pot ser també una filial que no sé si existeix ara, avui dia aquí al país, però dir, ostres, doncs podríem ser no forçadament capdavanters, però proposar això als nostres estudiants també, o estudiants forans que vulguin venir a formar-se. O sigui, hi ha unes feines, diguem, que estan en via de desenvolupament, no? Per el que estàs explicant, Irina?
Sí, sí, sí. És que jo crec que la nostra universitat, aquí al país, ha de proposar als alumnes estudiar tot aquest tema més profundament, perquè de moment jo sé només un... No és el col·le, és com un club pels nens, on la gent jove pot venir, o els nens petits poden venir i estudiar robòtica. I aquest tema controla Andorra Telecom. I també és molt interessant. I una altra entrevista que vaig tenir amb director d'aquest club de robòtica em va explicar que tots classes ajuden els nens a sentir-se menys... Com és explicar? És a dir, que ells no veuen mòbils, no segueixen les notícies, perquè tenen alguna cosa més interessant, com construcció dels robots, tot aquest tema que és, ara és més popular i tenen més alumnes cada any.
Sí, això són coses a tenir en compte. Bé, aviat hi ha les Olimpiades de Lego, que es fan aquí a Andorra també. Clar, és una part creativa, diguem, per als joves també, important.
Ah, és que és molt important tota aquesta part, però jo et dic, jo, per exemple, en les meves sessions utilitzo els Legos. Per què? Perquè és una part de jugar i és una part que també et fa pensar, i no és només rebo la informació, sinó que has de fer que el teu cap estigui pensant i estigui. La imaginació, sí. Perquè és que si no, jo el que veig és que mires la pantalla i t'arriba tot. És com lo de intel·ligència artificial, que diuen, ah, pues això ho pots fer amb el xat. Ja, però has de saber el que has de demanar. I moltes vegades no és que em resoldrà la vida, és què és el que jo vull saber, però realment has de saber el què. El teu cap ha de pensar, no és d'això que pensi per mi, no? Llavors, jo crec que aquí hi ha una transformació, però que al final la base és la mateixa. És com anem a mantenir com aquesta activitat i aquesta independència nostra de poder dir què és el que jo sé, o quan jo deixo una notícia, no és només el que em diuen, sinó poder pensar, no? Poder analitzar què està dient, estic d'acord, no estic d'acord, ostres, això vull saber-ne més. Jo és que crec que, jo m'he donat compte, potser el fet d'haver estat treballant a govern i tindre que portar tantes coses, jo és que quan llegeixo el diari, no llegeixo el diari, o sigui, ho faig com amb clau estratègica, vaig mirant una cosa amb una altra i la llegeixes d'una altra manera, no és només el que m'estan dient, sinó que el que m'està dient fa que quan entra al meu cap estic com pensant i unint amb d'altres coses i quin impacte té això, quin impacte té l'altre, vull dir, no sé, és com d'una altra manera, jo crec que és com pensar d'una manera més estratègica, és com pensar què és el que necessito saber per poder ser jo més independent i poder prendre les meves decisions i posar els meus límits.
Amb una dinàmica totalment diferent, el que acabes d'explicar, m'estàs fent pensar la pel·lícula del Mel Gibson, Teories de conspiració, que llegia les notícies buscant una miqueta una altra informació, però és, tu fas un anàlisi de la informació que hi ha.
Però ho faig sense voler, és que vaig mirant una cosa, vaig mirant l'altra i dic, ai, mira, i això, i vas veient, però clar, perquè tu fas que el teu cap estigui no només llegeixo i ja està, sinó vaig a reflexionar d'una manera com natural tot el que estan dient i el que estic llegint, no? I moltes vegades és això, jo per exemple també quan escric és com, ah, amb el que he llegit i tal, què és el que em ve? O sigui, jo no és, què vaig a pensar? És, aviam, amb tot el que he viscut aquests 15 dies, què pot ser interessant o què m'ha arribat? I escric sobre això. No és, ah, mira, doncs vaig a fer fàcil, vaig a buscar temes, no, és de lo que he pogut anar llegint, lo que he pogut estar escoltant, lo que jo he pogut viure en el meu dia a dia, que pot ser interessant pels que ho puguin llegir.
D'aquesta 11a First Lego Liga, que es farà el dimecres que ve al Centre de Congressos, creieu que el fet que ara doncs, els infants, molta digitalització, molta cosa, aquesta part de creativitat que dona doncs, les manualitats tipus Lego, s'està perdent per les futures generacions o encara hi ha, no diré una esperança, però una part de la canalla doncs, que té més interès per algunes coses que d'altres?
És que sabeu el tema? Els nens faran robots per utilitzar-los sota aigua. El tema principal serà submarinisme.
Wow.
I això em sembla que motiva moltíssim la nostra generació per aprendre més, perquè hi ha tantes coses, a part dels nostres ordinadors i els nostres telèfons, submarinisme, esport, robots, i jo crec que és superimportant, sobretot per adolescents. que ara em sembla que estan una mica perduts al nostre món i prefereixen comunicar a través dels seus devices, dels seus mòbils o per correu, i no surten al carrer tan sovint com vam sortir nosaltres.
Sí, jo també crec això, i jo penso que el Lego és algo, mira, jo ara que he estat de viatge, he estat a l'altra punta del món, és dir, mira que no hi ha d'altres coses, però Legos estan a tot arreu. Aeroports, he estat a Vietnam, amb botigues petites, que és que botigues, que és que són de carrer, hi havia Legos, i pensava, uah, és una cosa que no es perd, i que vas a, he anat, allò que vas anant pel món, i dius, és una cosa que és que no, i veus als nens com els agrada els Legos. Per què? Perquè és construir, és crear, és imaginació, és com, uau, què és el que vull, no? I fins i tot amb la gent més gran, quan agafen és, uau, i coses que et bloquegen, amb els Legos ho poden fer. És que té un poder el Lego. Sí, té un poder. Hi ha algo que, quan tens una peça, jo a vegades els deixo ja a sobre, i estan escoltant, i veus que van construint. I dic, és fantàstic, perquè el nostre cap, no sé què té, inconscientment, anem a fer i construïm, i estan escoltant, estan fent, i ja cadascú té algo que ha fet al costat. I dic, és allò que no és mirar una xarxa, sinó que vaig a construir, quan demanes construir, explica qui ets tu amb un Lego, és com, ai, i ho fas. I és com, no sé, és una connexió que jo crec que, que té algo que ho hem d'aprofitar. I està molt bé que es facin aquestes coses.
I també és que és important de dir que els nens treballen amb equips.
Totalment.
3, 4, 5 persones. I aquesta feina els ajudarà de comunicar, de solucionar els problemes i tot aquest tema de relacions.
Sí, i compartir informació i, diguem, i ser un treball en equip. Bé, anirem a publicitat i tornem a trobar l'Irina Rybalchenko i la Clàudia Cornella amb nosaltres a la tertúlia.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.
Descobreix les noves tarifes de mòbil i prepara't per viatjar on sempre has somiat. Passa't a una de les noves tarifes i entra en el sorteig de 3 vals de 3.000 euros per viatjar on vulguis. Nova York, Kènia, Londres... Tu decideixes. Entra a AndorraTelecom.ad i descobreix-les. Noves tarifes, noves aventures. Andorra Telecom.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb la Clàudia Cornella i l'Irina Rybalchenko. Sí, parlàvem fora d'antena que potser som nosaltres una generació més Lego que no pas que les altres, no? Sí, hi ha generacions. Nosaltres ens ha tocat la generació Playmobil, Lego, jugar al carrer, o sigui que... Bueno, ens macos també, eh?
No, són, a mi, jo crec que també, però que les noves generacions també els hi agrada, eh? Perquè són coses que tu veus encara que estan. Tu vas a una jugueteria i tu pots veure molts juguets nous, però veus que aquests estan allà i tenen un espai. I jo crec que aquí ho veig amb les noves generacions. Jo tinc nebodes petites i se'ls encanta també. Vull dir, després tindran molta varietat i el que els hi passa és que costa focus, no? Jo dic que és el focus. És, tinc això, ara vaig aquí, ara vaig allà. Llavors és com, amb coses com aquesta, t'ajuda com a focalitzar més el per a què, no? I el que m'agrada és això que deies, no? Com t'ajuda aquí també al relacionar-te, gestió de conflictes, és moltes més coses. Llavors és com nosaltres estratègicament utilitzar tot això en el dia a dia i sobretot a l'educació, perquè és on comença tot, a l'escola.
Del que deies de les teves nebodes, per exemple, no diré que avui dia, però últimament sí que molta gent hi ha, doncs, aquesta síndrome d'hiperactivitat, que els nens són hiperactius. Potser hi ha una culpabilitat o un efecte, diguem, paral·lel de massa informació que tenen al seu abast en molts àmbits, que els estimula massa i no tenen aquest focus de concentració per fer una cosa i passar-se una hora, dues hores a jugar amb allò, dibuixar o una altra cosa?
Totalment, però jo veig que al final el que és el bàsic és com dibuixar. Poden estar molt focalitzats en moltes coses perquè ara tenen informació d'aquí d'allà, però tu quan els hi poses colors i un paper, és com tot es pare i està allà. Igual que si tu poses algo de muntar, ho deixen tot i se'n van a fer allò. Vull dir, que és com donar-los a l'abast, no? És com nosaltres també, jo crec que és part nostra també de focalitzar-los cap aquí. Perquè a vegades tu estàs en un restaurant i li poses el vídeo, i clar que mirarà un vídeo, però si tu li poses uns bolis i li poses allò uns colors, també pintarà. Llavors és, anem nosaltres també a a focalitzar-los cap allà, perquè farà més imaginació, és com dibuixa'm el que ara veus, o i també et dona molta informació, també és una manera. Llavors jo crec que també som nosaltres els que hem d'ajudar, perquè és que ara hi ha molta, però és com la informació, busques els diaris i dius, és que estàs amb informació a tot arreu, llavors és focalitzar una mica què és el que tu vols saber, què és una mica, doncs, llegeixo per sobre i després vaig a lo que jo m'interessa, però si intento llegir-ho tot, m'agobio, no?
Sí, aquest focus d'atenció és important canalitzar el jovent, per dir-ho així, o els nens petits, que el tinguin, que no s'escampin, no?
Sí, els nens són els nostres miralls, i la formació dels nens és que és res més que el nostre comportament al costat. És quan els nostres nens ens veuen amb telèfons o amb ordinadors sempre o davant de la tele, és que ells fan el mateix. I si nosaltres llegim llibres o fem coses creatives, també tenen ganes de repetir.
Bueno, doncs aviam, tenim que ser l'exemple per a ells i donar-los les bones línies de conducta. Una cosa que ens agrada a tots és el formatge. Hi ha un avís per part de les autoritats sanitàries d'un formatge al Morbier, un formatge francès, alguns lots, doncs que hi ha una bactèria E. coli, d'anar amb compte, doncs una pena, perquè dius és un producte que a tots ens agrada, però bueno, anar amb compte que si és un formatge que consumiu, doncs aneu alerta, perquè el risc sanitari sempre existeix, no?, malauradament.
Totalment, i jo crec que això també és bo, però això que moltes vegades no llegim, és important anar llegint i escoltant aquestes coses, perquè potser tu no ho saps, i és una manera d'estar informat. Jo moltes vegades dic, no cal saber-ho tot, però escolta aquestes coses, perquè potser és com llegeixes i dius, ah, doncs ho sé, no?, i és important, perquè està al nostre dia a dia, tot això.
De fet, també, fa uns dies hi ha hagut un anunci per part de Coca-Cola, que hi ha hagut uns lots, també, de diverses begudes, Fanta, Sprite i altres, també, no sé si és Bèlgica i una part d'Europa, també que hi ha hagut lots per una toxina a dintre, doncs, a eliminar, a recuperar-ho. Clar, són coses que dius, ostres, a nivell del risc alimentari, com si per massa industrialització estem cada dia més exposats, també.
És que això és com els virus, eh? És allò com dius, que també dius, és que digitalització ens hem de protegir, és que aquí també, perquè és que al final estàs i dius, algú està estornudant, dius, ui, ja tenim un altre virus, o ai, ara menges, estarà bé, tampoc no ho penses cada dia, perquè si no, però sí que, bueno, és com lo de la digitalització, és que jo veig com això, no estarem tot el dia pensant, ai, què passa, però és com tindre els mitjans, no? I aquí és tindre un seguiment que et permeti dir, mira, que hi ha hagut un problema, i al final dius, bueno, doncs trec aquests lots, i esperem que ningú ho hagi provat, no? Però és que hi ha aquest risc, és que estem, cada cop tot és més automàtic.
Sí, el risc alimentari, el que a vegades, no dic que l'informació arribi tard, però com si fos una miqueta vergonyosa per als fabricants, de dir, doncs mira, si hem tingut un problema, si només hi ha hagut un o dos no passa res, però si és un lot de 8.000, 10.000, 15.000, 50.000 ampolles, llaunes, el que fos, o quilos, dius, caram, ara sí, no?
És per això potser hem d'intentar comprar productes als botigues petits i no anar al supermercat per comprar productes de globalistes. En aquest sentit, aquí a Andorra és superavantatge perquè hi ha moltes botigues petites on pots trobar la carn, peix, i potser no cal anar a comprar al supermercat.
I el producte també s'està molt enfocant ara amb tot el tema petjar de carboni, producte de quilòmetre zero, producte de proximitat. Clar, ho hem parlat amb altres tertúlies, dius, clar, menjar cireres ara al mes de gener o de febrer no té massa sentit.
Sí, no són cireres. Són cireres, però cireres artificials.
O venen de l'altre cantó del planeta, també. Amb el cost que pot generar i la petjada carbònica genera, també.
Sí, sí, és que ara amb tot el tema de sostenibilitat també, tot el que dius, no?, quilòmetre zero, també, doncs, que el més natural possible, clar, que no hi hagi també, doncs, els pesticides, vull dir, que cada vegada, al final és el que dic, com que tot és cada vegada més automàtic, anem a buscar el que és més pur, hi haurà coses com, bueno, doncs també si veus vi, doncs a la millor també coneixes una bodega i tal, també els hi pot passar, perquè és que és això, el risc reputacional, que tu deies, per què costa tant? És el risc reputacional, però és que al final jo crec que és millor dir i posar-ho sobre la taula i hem fet les coses, perquè és que ningú no està, és que ningú no està absent de que li pugui passar una cosa d'aquesta.
Sí, el risc zero no existeix.
No existeix, no.
Tenim que ser conscients. Bueno, una cosa que no és un risc, hem tingut 9.600.000 visitants l'any anterior, I arran d'això també han crescut un 15% les visites als museus, o sigui, 172.250 visitants. Dius, bueno, està bé. Ara, jo m'he atrevit a fer el càlcul d'aquesta proporció respecte al volum de visitants. Clar, és un 0,2% de la gent que ens ve a visitar. Tenim un camí per recórrer aquí encara important de fer conèixer els nostres museus a tots aquests turistes que venen i excursionistes.
Clar, és que moltes vegades a Andorra es pensen, ah, vinc a comprar o vinc a esquiar o... És que ja està, no? Ja no hi ha res més. I jo sempre dic és que hi ha una part cultural que és molt important, que és molt bonic. O sigui, és diferent, no tindràs com una gran ciutat, però hi ha coses que és que són molt... O sigui, jo quan venien a govern, o tinc gent que em ve, dic, anem a veure algun museu, o anem a veure la Casa de la Vall, o anem a veure no només els paisatges, també paisatges, però faig com un mix, perquè diuen, uau, però què teniu? Dic, clar, dic, és que no és conegut, no? Llavors jo crec que és com també un esforç aquí de dir, doncs, dins d'aquesta oferta que donem, és també posar èmfasis en això, perquè és que no és tant temps i són coses que et donen... També t'ensenyen com era Andorra, t'ensenya també que no és només compres, que tenim un passat, no sé, que tenim aquí un llegat també, no? Jo dic que aquí és com aquest esforç, però jo crec que s'està fent molt perquè s'ha professionalitzat molt. S'ha professionalitzat.
És una part molt important per a la nostra cultura. Visitar els museus és com, per mi, és obligatori. Quan arribo a un lloc, sempre intento buscar museus o exposicions. I per Andorra, per un país molt petit, crec que hi ha bastants museus. I us puc assegurar que un museu, Museu de la Moto, està molt conegut a Moscou, per exemple.
Ah, sí?
Sí, jo conec una noia que li agrada molt anar amb la moto. I ella m'ha dit que sí, jo em recordo quan vaig venir a Andorra, vaig visitar el Museu de la Moto i estava molt sorpresa perquè vaig trobar models que no va trobar abans en un lloc. És molt curiós.
Del que dius, Irina, a mi em fa intuir que segons països i cultura, més llatins, més nòrdics, més eslaus, l'interès per la cultura és totalment diferent. O sigui que potser una més gran majoria de la població en països nòrdics o països escandinaus o de consonància eslava tindrà més curiositat quan va a visitar una ciutat, un país i tal, a tenir aquesta absorció de cultura o aquest interès cultural que no pas potser els llatins, que no és de la mateixa manera.
Depèn de la persona. Em sembla que cadascú té la seva curiositat i a mi em sembla que no... No depèn de la nacionalitat.
Bueno, el que tenim que ser potser nosaltres, tant andorrans com residents, ser els millors ambaixadors del nostre país a nivell de cultura, no? Que potser en aquest àmbit, com tu deies tu, Clàudia, dic, no sempre forçadament venem al nostre país en el bon sentit de la paraula.
Sí, jo crec que aquí és una part important i que cadascú de nosaltres podem fer, no? Quan ens venen a visitar, quan algun dia no dius, ai, volem fer algo familiar, doncs mira, anem a fer un dinar, però abans que us sembli si anem tots a visitar, però és que sembla una tonteria, però dius, ai, doncs mira, no ho havia vist això, no? Vull dir, nosaltres mateixos, jo crec que som els primers que ho hem de fer, perquè moltes vegades ho tenim allà i hi ha moltes vegades que he anat més d'una vegada. Per què? Perquè és maco i sempre t'ho explica algú que et donarà una anècdota més o t'explicarà alguna cosa més, no? Perquè també és aquesta part, no? Jo crec que també la part dels guies també és important, no? Com ho viuen, com ho senten, i jo crec que aquí hi ha un canvi molt gran.
Bueno, veurem aquesta evolució, si l'any que ve doncs encara creixem un 15% més i tenim més visitants al museu i tenim més afició. Bueno, és l'inici d'any, o sigui que tenim 11 mesos per recórrer i un plan a museus. Una cosa que serà la segona edició serà el de Filant Xarxes, on els joves exposaran les seves preocupacions. Això es farà a Andorra la Vella, en pobresa, desinformació i desafecció política. Clar, són punts que la pobresa als joves els hi té que impactar. La desinformació també, aquesta part de fake news, per un jove a vegades potser és difícil també de tenir aquesta percepció de dir, bueno, la informació que estic rebent és bona o està manipulada o és totalment falsa.
És per això nosaltres, adults, hem de saber com explicar als nens qui és una notícia real, qui és fake news, i no sé, és que és la nostra feina dels adults a explicar.
Sí, i al final també és com, no, com que ells miren tantes coses, al final és, si tu vols informació, en quins mitjans has d'anar per veure el què, perquè moltes vegades és que això he sentit, però qui ho explicava, no? Vull dir, una mica és com també centrar-te on buscar la informació i també fer un seguiment, perquè també no es llegeixo les notícies un dia i ja està. Llavors, també és això, i moltes vegades quan parles de política o és que això ara no em toca, no? I dius, és que hauríeu de començar. Jo crec que també a les escoles també haurien de posar, com incitar a que facin un seguiment de les notícies, o igual que fem només història andorrana, fem coses, també és com la història, no? Què està passant, o que una mica actualitat, no? Que potser això ho fan més els sistemes de fora, i la millor te'n vas al francès i sí que ho fan més, però la millor quan te'n vas més a l'espanyol, pues no ho és tant, no? I aquí és el llatí moltes vegades, que quan és molt llatí és com, a la millor és més, pues, lo de sempre, no? Pues anem una mica més a analitzar, anem, no sé, aquí també t'ajuda, no? A veure, que no és només posar-ho al xat, no? Perquè moltes vegades ho poso ja m'ho diran, sinó és, anem a fer que no és només tenir la informació, anem a analitzar-la i què vol dir tot això i quin impacte pot tenir.
I quin surs d'informació llegim? Perquè,
exacte.
Per exemple, Wikipedia és un surs d'informació, sí, on cadascú pot fer canvis, i això hem de vigilar.
Sí, diguem, si és una, el que en diuen open source, o sigui, informació oberta, per dir-ho així, clar, una cosa que pot estar molt ben redactada, per dir-ho així, si et dona la gana, desvirtues completament la informació, i a partir d'aquí, si no hi ha un sistema de control, per dir-ho de manera, o una altra persona que ho ve a rectificar, és l'enciclopèdia on cadascú escriu, com per dir-ho de manera, si tu agafes un llapis i comences a escriure en una paret, no?
Sí, i per exemple, també, per utilitzar ChatGPT, sí que els nostres nens poden fer-ho, i és normal, perquè cadascú sap que existeix ChatGPT, però em sembla que els professors han de demanar arguments dels nens per saber si ells entenen que escriuen o si és només un copy-paste i res més. I han de tenir discurs, han de posar preguntes, i els nens han de saber com argumentar totes que van escriure.
Ara que parles de ChatGPT, fa pocs dies hi ha hagut a Xina que ha sortit un altre sistema de chat que els ha costat molt menys, amb recursos igual equiparables o superiors en recursos. La propera, diguem, gran, no diria repte, però competència que hi haurà serà d'aquesta intel·ligència artificial, chats i resolució, perquè clar, si cada, no diria país, companyia, comença a sortir el seu, serà, bueno, com un bolígraf, no? Quin és el que escriu millor i més temps, per dir-ho d'una manera.
Sí, i és que què fa ChatGPT? És com una captació d'informació, però nosaltres, humans, hem de verificar, hem de tenir claríssim que tota aquesta informació és veritat, i per això necessitem el nostre coneixement del tema. No podem només agregar informació i creure que és 100% veritat, és que si no hem de treballar nosaltres.
I el que deia la Clàudia abans també és que segons la frase, la recerca que tu fas, també pot passar una cosa, que segons la font que vas a buscar d'informació en segons quin xat, la informació que et restitueix és d'una altra manera, també.
Sí.
Fent la mateixa consulta. Aleshores, aquí també hi ha una part equívoca que pot haver-hi. Dius, bueno, quina és la bona, no? Si demano exactament el mateix, un em diu una cosa d'una manera, l'altre em diu d'una altra, tenir aquest criteri per unificar-lo o desestimar un i que l'altre sigui el veràs.
Sí, sí, és que no podem creure que tot és veritat. Hem de saber com treballar amb sources d'informació reals.
Totalment. És com abans, quan anàvem, jo me'n recordo abans, que anaves a l'enciclopèdia, anaves i buscaves, i de tot el que tenies dius, bueno, què vaig a posar, no? Com vaig a fer el meu treball? I ara és com et surt tot, doncs ho agafen. Dic, no, has de pensar, i aquí potser, com que no pots dir-los a les escoles, no ho facis perquè ho faran, perquè està a l'abast, és enfocar-ho d'una altra manera. No és fes-me aquest treball, sinó això, i ara anem a fer, doncs et faré preguntes sobre això per realment, si veig que tu ho has entès, per veure el per a què de tot, sí, això. Perquè no és només escriure, sinó és anar més enllà, o a la millor com lligaries això que has fet tu amb el que ha fet un altre, quin impacte, i això et farà que pensis. I això, si ho fas en aquell moment, no pots anar-ho a escriure. És com més en viu, no? No és allò de, bueno, pensa això pel pròxim dia, sinó, què és no sé què? O sigui, fer pensar més, no? Que quan tu tens el teu treball, que et puguin fer preguntes i que vegin si tu has fet com un raonament de tot allò, no? I és perquè és la manera, que jo sempre dic, quan tu preguntes és perquè busques algo molt concret, després és això, és d'analitzar i tal, però perquè tu ja has pensat a darrere què és el que vols, el per a què i tot. Però si tu no fas això, que em doni la informació i ja està, no? Vull dir,
és que abans, quan vam estudiar nosaltres, vam anar a la biblioteca i de vegades no vam trobar un llibre perquè hi havia una altra persona que i necessitàvem esperar. Sí que és molt més, temps per estudiar el mateix tema que estudien ara els nostres nens amb ordinadors, però em sembla que nosaltres vam tenir una objectivitat, perquè vam treballar amb sources d'informació, amb llibres reals.
Sí, cert que bueno, les biblioteques encara tenen la seva afecció i públic i no es desomplen, eh? O sigui, la cosa va seguint, però cert que hi han hagut evolucions que hem tingut. Una cosa que la xifra m'ha sorprès una miqueta, quasi 4.000 padrins viuen sols aquí al Principat. Dius, m'he quedat una miqueta sobtat d'aquesta xifra. Bé, és persones que segurament tenen en gran part una autonomia completa, però clar, és una xifra important respecte a la mida del país, que estem parlant d'un 5% de la població, per dir-ho així, aproximadament.
Sí, però és que la població també s'està fent gran. Vull dir, és que moltes vegades pensem, i dic, quan pensem en tota, no, veiem moltes vegades les escoles, no, que diuen tancarem una part perquè ja no hi ha nens petits o perquè, clar, però és que hi ha una població que si tu la mires que s'està fent gran i clar, és normal també que no sempre, si estan casats, a la millor no estan els dos, pot passar, no? I és un tema que jo crec que l'hem de tenir en compte i s'ha de veure. I avui també llegia, te deien que els padrins que lloguin una habitació, no, que tinguin a partir dels 60 i si el gent gran, i penses, pues també la millor és una manera de fer companyia. És que jo no he pensat, no sabia aquesta data, però he pensat, una part de l'habitatge, però una altra part, la millor, si estàs sol i no tens a ningú, doncs igual també és una opció per tenir algú a casa.
Sí.
He pensat així, eh? És allò que...
Sí, m'has llegit el pensament del seguiment de la...
Ah, sí? És que jo, aquest matí, és que és allò, és l'única cosa perquè li deia, no, avui no he pogut mirar molt, i he mirat i pensat, doncs jo no penso per l'habitatge, penso per la gent gran, perquè dic, 60 és jove, vull dir, no... Però dius, a la millor ets més gran, estàs sol, i dius, bueno, doncs mira, tens una companyia, no?
Sí, de fet és el Comú d'en Camp que ha fet una borsa d'habitatge per padrins de més de 60 anys, o gent...
Padrins,
més...
és que jo quan diuen padrins, a veure...
Segons l'edat pot ser àvia 60, eh? Segons com...
Sí, però bueno, si dius avis és una cosa, però quan dius padrins, a mi em sona com ja gent
ja
gran.
Bueno, persones de més de 60 anys, ho deixarem així, que encara són joves. Doncs hi ha una borsa d'habitatge per a Intergeneracional en Camp, que hi ha una ajuda per part del Comú, que tinguin doncs una habitació, un espai per compartir doncs amb un jove. És cert que el que deies tu, Clàudia, aquest relleu intergeneracional de coneixement també és estimulant també per a aquestes persones.
Totalment, perquè a més és que pots aprendre coses que no t'ho esperes, no sé, és com expliques coses, doncs que l'altra persona també aprèn, també comparteixes, et fas companyia, no sé, és que hi ha moltes coses aquí que pots fer. Jo aquest matí ho pensava, dic, mira, perquè a fora sí que ho fan, a l'estranger això sí que és més normal, aquí és com algo nou, però a fora sí que, jo me'n recordo quan anava a estudiar fora que compartia o que anava a aprendre un idioma, hi havia gent que tenia això, que tenia una habitació i tu comparties, però era com, és que em fas companyia.
És com un enllaç entre generacions,
sí,
també.
Sí, totalment.
Bueno, i també compartir un coneixement o una experiència de vida o una història o moltes coses, no? Perquè a vegades, jo agafo una miqueta a vegades l'exemple de les tribus indoamericanes d'Estats Units, que hi ha molt aquest efecte clan, la sabidoria dels grans, que es transmet als fills, als nets. Això potser és una miqueta, la nostra societat ha perdut potser una miqueta aquesta essència de transmissió, diguem, entre les generacions, de coneixement, d'experiència, de moltes coses que tribus, per dir-ho d'aquesta manera, està molt arrelada i molt, molt valorada.
Sí, potser també passa que abans tampoc potser no preguntaven tant, no? Perquè era com coses que no explicaves, no? No demanaves, ai, com eren a casa, què vau fer i tal, no? Ara jo crec que els nens demanen més, eh? I que això, per això també, que som com més curiosa de dir, em pots explicar com va ser això o explica'm històries? Jo crec que, no sé, jo crec que ara es demana més que abans, perquè abans era com una mica tabú també, a la nostra generació, a la nostra, no a la nostra generació, però la d'abans, de demanar què havia passat, o... I jo crec que això és una oportunitat per coses que abans no es parlaven, d'explicar-les i deixar un llegat de dir, ah, doncs mira, la vida que has viscut, el que tu has viscut, que m'ensenyes també doncs, del país o de coses que han passat històriques que a la millor ni ho havia pensat, no? Llavors, jo crec que és com una barreja dels dos, eh?
El que diu la Clàudia, Irina, em fa pensar la típica resposta dels pares, ets massa petit per entendre-ho i t'ho explicaré més tard.
No, això no pot ser. Hem de explicar els nens petits, és igual si tenen un any, dos anys, 15 anys. I jo en aquest sentit puc compartir el meu exemple. Quan el meu fill era petit, tenia dos anys, jo vaig tornar a treballar. I en aquest sentit estic molt feliç perquè jo tenia la meva mare al costat i la mare del meu marit. I ells van venir, per exemple, tres dies la mare del meu marit, tres dies la meva mare, i van passar molt temps amb el meu fill i encara tenen relacions boníssims. És que tenen confiança i ell sempre parla i explica, i ara té quasi 16 anys, i en aquest sentit jo crec que vaig fer molt bé, que va convidar dos àvies per cuidar-lo quan era petit.
Del que dius tu és que potser la relació net-avi o àvia és més de complicitat que la que pots tenir pare-fill, on sí, ets més autoritari.
Sí, sí, sí. La relació és diferent, sí, clar.
I aleshores, després els pares reboten perquè es troben amb dos adolescents a casa, segons l'edat i la relació que poden tenir fusional, que et dius que t'empiparàs contra el teu pare o la teva mare perquè apoya el teu fill de, no dir la gambarrada, però potser de la decisió que ha pres i tal, i aleshores tens dos adolescents a casa en lloc de tenir-ne una a vegades.
També pot passar això, però al final, és clar, ells ja han fet de pares i ara els hi toca, diu, pues, ara és el vostre problema, no? Ara és vosaltres els que ells també ho pensaran, però ja tenen una experiència, ja ho veuen segurament coses que ens estressen més, ells ho veuen d'una altra manera.
Sí, el punt de vista dels pares no serà mai el nostre sobre els nostres fills.
No.
I de fet, per als nostres pares, nosaltres sempre som els seus fills, no?
Clar. És per això que som generacions diferents, sí, perquè tenim la nostra visió, la nostra opinió, i és diferent, però no és el mateix que un conflicte. És a dir, que podem tenir altres visions, però no cal que tenim conflicte.
Doncs molt bé, Irene Rybalchenko, moltes gràcies per haver vingut avui.
Moltes gràcies.
Bons propòsits per 2025. Clàudia Cornella, gràcies per la teva presència.
Moltes gràcies també per convidar-me.
Que aquest 2025 doncs, la llista estigui no ben plena, però ben aconseguida i tot hi arribem.
Gràcies.
Nosaltres us desitgem un molt bon cap de setmana i us tornem a dir fins dimarts per la propera tertúlia.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.